TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
Molt bé, seguim aquí la gran vida a les 10 i 5 minuts a la ràdio pública de les Illes Balears. I ja sabeu que tenim encara dues hores més per endavant. Molt bon dia si vos acabeu d'aixecar. Molt bon dia si estàu berenant, si aneu amb el cotxe, si aneu a la platja, encara fa caloreta, podeu anar a la platja perfectament, tot i com un bon balear, un bon mallorquí, no se fica dins aigua a partir de setembre. O al manco hi ha molta gent que pensa com jo, que té aquesta teoria, no? En tocar setembre, ja és moment de tornar al curs, curs escolar, si estudiau, tornar a la feina si heu acabat les vacances. Si teniu vacances ara, en el mes de setembre, no era bona, que és un mes que potser sigui més bo de dur, no? Ja veurem la caloreta que fa, però ja mos va anunciar a Margalida Ribas ahir la previsió del temps, que faria molta calor fins dimecres, dijous. Pot ser que dimecres o dijous baixin una mica les temperatures. En qualsevol cas, dues hores més de programa amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Aquest és el programa número 105. I hem tingut una primera hora una mica més d'actualitat política, amb reaccions de residents, de gent de Ceuta que viu ara, que resideix a Mallorca, que té les seves famílies entre aquí i allà i que ho passen malament. I hem escoltat també l'opinió d'en Juan Gálvez, que és politòleg. I després en Julio Bastida, que mos ha parlat de coses que passen, no? Com aquest accident d'un camió que va arrossegar i va tenir un accident amb molt de cotxes perquè anava amb una tassa d'alcoholèmia molt elevada. Després, situacions de son banya, que cada setmana m'ho sorprenen més. Però ara és moment d'entretenir-nos una mica més en temes més festius. Per exemple, ara m'ho anem a la festa de Bunyola, de Sant Mateu. Ho farem de la mà també amb en Raül Valls, que ara tot d'una tornarà, i farem aquesta entrevista amb la batllessa de Bunyola. També parlarem amb en Carles Recasens, si és que ell és el president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Intentarem connectar amb ell perquè resulta que hi ha una alerta per productes per aprimar. Què vol dir això? I de vol dir que Sanitat ha ordenat retirar del mercat una vintena de productes per aprimar que contenien sibutramina. Això és una substància no autoritzada i que pot tenir efectes adversos cardiovasculars i en alguns casos greus. I de tots aquests productes que serveixen per aprimar, alerta, perquè darrerament s'han posat de moda i s'han retirat alguns del mercat. També parlarem de la crisi de la bici Palma a Pere Garau. En aquest cas, resulta que asseguren que aquest anclatge de la bici Palma ha deixat de funcionar. En alguns casos, alguns estan fora de servei i hi ha un 40% que no funcionen. Això vol dir que si agafeu la bici Palma, després no podeu col·locar la bicicleta, perquè no, per tant, us heu de desplaçar per posar la bicicleta. Anem a veure això com afecta la ciutadania, perquè també és un tema que interessa molt i és un tema de servei públic i de transport públic, no? Ho farem de la mà d'en Genoveva Martín Blanc, que ella és una de les responsables de Flipau amb Pere Garau, aquesta plataforma que també, diguem, de protesta ciutadana, que també està bé, no?, per veure com estan les coses. I parlarem avui molt de llampuga, amb en Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta. Parlarem de diferents receptes que se poden fer en llampuga. A veure què és, ara me direu. Ara és el moment de raons, no de la llampuga. Ara tothom va a pescar. No sé si en Lluís Menéndez, el nostre tècnic, va a pescar. Jo anava de petit, ara està prohibit tot i està en alerta. I jo sempre dic, si no teniu barca, és millor tenir un amic que tingui barca. El manco donava una volteta. Però ara és temporada de raons. I d'aquí un meset serà temporada de llampuga. Hi ha una fira, de fet, a Cap de Pere, no?, que és la fira de la llampuga. I se fan moltes tapes, molt de plats amb aquesta peça tan preciada com és la llampuga. I doncs, ho farem de la mà de en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Solla. Avui, doncs, són pràcticament ja les 10 i 10 minuts. Començam i m'anam a Bunyola.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Au, idò, Joan Mim, on anàvem a fer una volta?
Vinga, anem a Bunyola, que ja preparen aquestes festes de Sant Mateu 2026.
Clar, no t'anava a dir, no porta preparit la roba, no. Perquè ja saps que a Bunyola els agrada molt fora roba. No, amb poca no. Roba.
Amb estar basta.
Amb estar basta, exacte. Idò, bé, hem de dir que a Bunyola estan de festes, són les festes de Sant Mateu, i bueno, hi ha moltes cites que no poden faltar. Activitats que algunes ja s'han fet, ja han començat, i d'altres sí. Que seran marcades per la música, la cultura, l'esport i les tradicions més esperades d'aquest poble. A part de carretons, pujada en espal ensabonat o la correguda de roba interior,
aquesta m'interessa.
Aquesta volto. I la gran jornada de Sant Mateu. Bueno, totes aquestes activitats que hi ha són, podríem dir, gairebé les darreres festes d'estiu, entre sí. Aquestes i altres pobles de les illes, o Eivissa, per exemple, les festes de Jesús. Però per xerrar de totes aquestes festes, que millor que en la seva bellesa. Maria Antònia Serralta, ara tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, Maria Antònia, estau de festa, jo deia, sou dels pobles que tancau, podríem dir, aquest estiu, de rebel·les, sí. De festes. Com ho estau visquent aquí, a aquestes festes de Sant Mateu?
Idò bé, han començat divendres, van començar en el Xupinazo, que el du a terme aquí a Noviti, és l'associació de joves d'aquí de Bunyola, i varen tenir el dinar de quintes, i avui diumenge tindran la ballada popular. Això és a banda de festes, perquè les festes oficials diran que comencen dia 11 de setembre.
És a dir, hem d'esperar sí. Un poquet, perquè, però clar, hi ha tant dates i tantes coses que hem d'ampliar un poquet aquest programa, no? I ja heu començat aquest cap de setmana.
Sí. Però ara, dia 11, sí que ja començarem, que hi haurà la tirada de caramel des del campanar. Vendran el Cucorba, un grup molt estimat per tots els jovenets d'aquí de Bunyola, i que a més és un grup que enguany fa 50 anys i
serà el seu darrer concert, no?
El seu darrer concert, i m'ho feia molta il·lusió que venguessin a Bunyola, perquè tothom els recorda amb un gran sentiment en el Cucorba.
I
després també tenim el pregó, dia 11, que el durà a terme enguany el Club Esportiu Espedal. I també inaugurarem una exposició d'un pintor, que és en Koloski, a càrrec de l'associació Koloski, amb motiu del 30 aniversari d'aquesta associació.
Escolta, aquest pregó que deies que anirà a càrrec del Club Espedal, sí. Per què heu volgut reconèixer aquesta entitat? Què representa per Bunyola?
A mi m'agrada sempre, des de que estic aquí a l'Ajuntament, que sigui qualcú que representi el poble. Jo considero que aquesta associació, el Club Esportiu Espedal, ja fa molts d'anys que se va crear i és una associació esportiva. Hi ha hagut molta de gent que ha passat per ells, vull dir, han fet moltes rutes en la bicicleta, organitzen curses de muntanya, i vaig trobar adient que fossin ells enguany que fessin aquest pregó de festes.
I aquestes festes després arribaran fins a final de mes, no? Pràcticament fins dia 21.
Bé, el dia 21 és el dia del nostre patró i és el dia que s'acaben les festes. I és vera que tindrem verbenes, tindrem moltes activitats infantils, i clar, i després el dissabte dia 19, com bé sabeu, és la tradicional correguda en roba interior.
Aquí.
Aquí us agrada.
Clar, no...
Sí, tenim molta curiositat.
Jo he de dir que els primers anys d'aquesta festa vaig venir, vaig participar, però després sempre m'ha coincidit amb els trepitjadors de Binissalem. Ah.
Clar, jo coincideix.
Sí, hi tenc mitja cama, i clar... Però, com que jo patesc de FOMO, que és anar per tot, això de que no pot fallar enlloc. Sí. Ha hagut anys, i aquí sí. Vos dono una exclusiva, que he anat a les festes dels trepitjadors...
Mitja...
No. Trepitjadors, he anat vestit de trepitjador.
Dic jo que sé.
No, he dinat dels trepitjadors, he anat a la hora baixa dels trepitjadors, i sí, després hem acabat a la revela sí, de la correguda de roba interior de Bunyola. Vestit de trepitjadors.
Bé. Eh? Està bé, està bé.
Ja que dic que ja fa un parell d'anys que es veu que la correguda comença a les 5 de l'hora baixa. Mm-hmm. Bé, la correguda ja comença de bon dematí. Vull dir, els organitzadors ja se'n van al castellet, a despenjar les bragues de la geganta, que s'han penjat el dia de xupinazo. Mm-hmm. Llavors ja dinen junts, bé, totes les colles s'ajunten, dinen, és un dinar d'amics, de gent que se retroba per participar en aquesta tradicional correguda, i acaba a la 1. Vull dir, a la 1 s'ha acabat tot. Vull dir, hi ha un pregó, que és sorpresa, que sí, sempre és un pregó que fan, o bé, que organitzen els mateixos de la correguda, i després sí que hi ha lliurament de premis, sí, i una actuació d'un grup, on guanyes gas butano, i DJs locals.
Quan basta, eh? Això que ha començat
quan
tan...
Basta.
Exacte. Quan ha començat
això
tan prest, són moltes hores de festa, i
hores,
quan se comença a embrutar, ja s'ha d'haver acabat.
S'ha d'haver acabat, això mateix.
I jo volia demanar, quins són els requisits per fer aquesta correguda en roba interior? És a dir, és roba interior com a tal, o cadascú se pot disfressar de qualque manera?
Clar, no, això arriba un moment que la gent, sense el seu grup d'amics, ja fa mesos que preparen la seva disfressa per aquest dia. És una disfressa amb poca roba, però tu pots trobar de tot. Aquí és un dia que la gent surt i pot participar tothom. La gent, n'hi ha que van amb molt poca roba, n'hi ha que van, jo que t'he de dir, disfressats amb més roba, però és, en teoria es ve que la gent darrerament s'acurra molt el que són les disfresses.
Sí.
Són molt originals.
Clar,
i molt de joves que fa estona que s'ajunten per crear la seva pròpia performance o la seva pròpia despressa. Sí,
bueno,
sí.
I jo me deman, Bellesa, l'equip de la Corporació Municipal, també anau d'aquesta suerte?
A veure, jo sempre he participat a la correguda en roba interior,
sí,
quan no era Bellesa i quan he estat regidora i quan he estat Bellesa. Per tant, cada any participa en la meva colla d'amigues, evidentment,
bé,
en aquesta correguda.
Clar que sí.
No deixaré de participar-hi per la bellesa.
No. Ara no. Molt bé. Ben dit.
Tota la vida he participat i fins que pugui seguiré participant.
Molt bé. Però,
vol dir que ja teniu pensat el grup d'amigues?
Evidentment.
No? I supos que com a molt de pobles que tenen aquella festa concreta, aquella festa especial, és un secret d'estat, això, no?
És un secret d'estat.
Oh, vols, no
se només ho saps el moment que surts a la plaça. I te moven.
Jo crec que ara en Joan Minostro, que ha començat en el dissabte directe d'IB3 Televisió, jo des d'aquí propos a la nostra companya de dissabte directe, en Ferrés, tots els equipos des dissabte directe, Joan, t'han enviat a tu.
Fem una crida per poder entrevistar la bellesa ho veig.
Sí. Vos rebré encantada.
Pensa que t'has de preparar...
Jo hauré d'anar una mica... Sí, jo intento sempre dur alguna cosa de trets o així, l'altre dia d'una cuera,
claro,
per esbarmadors...
Sí. No, o una que...
un bon atret s'hauràs de dur per sortir quasi quan Déu te va dur un món per Ivetres.
Un d'això, un qualsonet d'això de Romà, que davall, o d'escoses, una falda d'escoses. Alerta.
Ja està. Bé, però, llevat d'aquesta festa, que ja ho sabem tots, i és coneguda, i més crides atenció, perquè és molt original i és popular, però després també arriba un dia especial, tu deies, dia 21, arriba la jornada gran de Sant Mateu, cercavila, joc popular, corregudes de joies, la pujada en el castellet, missa, mostra de ball... Bueno, teniu un pot de tot, no? És el dia gros de Sant Mateu.
Sí. I un dia que també és molt especial per nosaltres és el diumenge dia 20, que és el dia que feim l'homenatge a la bellesa, que és un acte molt consolidat també en el poble, i que és un acte molt emotiu. Aquest dia sí que és festa grossa també a Bunyola. Després de l'homenatge també hi ha el concert de la banda, que també és molt esperat. I així que l'any passat varen fer una cosa curiosa, que enguany també la tornem a fer, perquè el diumenge, com que és el dia abans a la revetlla de Sant Mateu, feim la verbena, i l'any passat ja va ser així, i ençat a la verbena, la banda de música de Bunyola, que és algo espectacular, la veritat. L'any passat va ser preciós i enguany tornen a encetar i la verbena del poble.
Molt bé.
I aquest homenatge per la gent gran és a partir dels 80 anys, és així?
Bueno, és a partir dels 80 anys i després tota l'altra gent. Hi ha més de 500 persones. Després també tenim el matrimoni més major.
Ah. De fet, jo vaig venir, amb la gran vida, vaig venir en el matrimoni més major, que els van anar a cercar amb un cotxe,
amb un cotxe antic. Els anem a cercar amb un cotxe antic, venen les xeremies, venen els gegants... És un dia molt guapo.
I que és el matrimoni més major per edat o també per anys de casament? Com funciona?
És que, bé, es sol ser per edat, però a vegades... Ah, bueno, per any de casament, perquè, clar, hi ha matrimonis que no hi arriben. Clar. Però a vegades, segons les circumstàncies, a vegades els que pugen damunt l'altar no és el més major, perquè potser no poden venir, o estan impedits, clar, i ho passen a un altre. Això ho du tot el patronatge local de la vellesa, que és un organisme que s'encarrega d'organitzar aquest homenatge.
Idò, res, Vellesa, gràcies per acompanyar-me. Suposo que només queda convidar tots els oients que vinguin, no?
Clar que sí, convidem a tots els oients d'aquest programa que vinguin a gaudir de les nostres festes.
Molt bé, idò, Maria Antònia Serralta, Vellesa de Bunyola, gràcies per acompanyar-nos i bones
gràcies
festes.
Gràcies a vosaltres. Molt d'any.
Adéu.
Surt el sol i comença un nou dia. No són les 9 i ja suen com a porcs. Però per sort avui hi ha un pot de brisa. Agafem els trastos i baixant cap al port. I m'ho anem a fer una volta amb sa barca. En tantes zones ja estic ben marejat. I el meu dinar de pan sobrassada. Segur que acabarà flotant per la mà. Hey! Aquesta roca... Cançons i vida fins a la matinada, mentre mos pica un batalló de mosquets. Tu i jo estirats damunt de serena, un moment màgic que no oblidarem mai. Despues de vall de sa lluna plena, i tots els detalls han quedat censurats. Fotros! Saps que allà em trobaràs a Montaguer. Quan arriba l'estiu i quan arriba la calor, graues el color i salates el sabor. No hi ha lloc al món on t'hi trobaràs millor. Llevat espanyador i dins la mà.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment. Un estiu que canviarà les seves vides.
Catalina!
Se tropezó con un escalón.
El retorn al cinema de Lluís Homà.
És una provocació terrible, Marc.
Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
Abuelo!
No deixaràs de sentir-la a prop.
Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Molt bona.
Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
IB3 Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Fora.
I en Pugues sí.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Mos han arribat un missatge d'aquests que mos envieu, que sou tan guapos, per WhatsApp, i mos diuen lo d'anar a la platja en el mes de setembre com a bon mallorquí tens tota la raó, perquè he fet referència de que un bon mallorquí en el mes de setembre ja no hi va a la platja, que no es verà, hi ha molta gent que hi va i a més és un bon mes per anar-hi perquè no hi ha tanta gent. De fet, diu, però jo hi vaig anar ahir i setembre és el millor mes, no fa tanta calor, menys gent, el paradigma canviarà, enguany amb la mà tan calenta podrem banyar-nos fins al novembre. I es verà, és un brou. Tireu-se arròs i en 20 minuts el teniu, eh? O sigui, no espereu més, que després se passa. Gràcies per aquests missatges que mos envieu. I doncs, mireu, ara parlarem d'un altre tema, un tema d'actualitat, un tema que han sabut aquesta setmana. Sabeu que ara està de moda. No sé si la paraula moda és correcta, però és un fet que cada vegada hi ha més medicaments o la gent cerca més solucions per aprimar-se. I avui volem parlar amb en Carles Requesens, que és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, i és que hi ha una alerta sanitària. I aquesta alerta afecta una vintena de productes que s'estaven comercialitzant per perdre pes. Què està passant? Idò, mireu, us poso en context. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada després de detectar una sèrie de productes que contenien sibutramina. Ara mateix no sé què és, però és una substància que no apareixia a l'etiquetatge i que està suspesa a la Unió Europea des de l'any 2010. Per què? Idò, perquè per lo vist té possibles efectes adversos greus, sobretot especialment cardiovasculars. Hi ha una qüestió especialment preocupant i és que alguns d'aquests productes se presentaven també com a productes naturals i això fa una mica de por, no? Un remei que després ens pot afectar d'una altra manera. I per saber quins riscos poden presentar, si tenen riscos i sobretot què han de mirar abans de comprar un producte o consumir-lo, per casos com si vos voleu aprimar. Idò, volen saludar en Carles Requesens, que, com vos dic, és president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Carles, molt bon dia. Com està?
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar. Bon diumenge de matí amb nosaltres. Hi ha molta gent que ahir va fer un excés i se planteja dilluns a lo millor anar a comprar o anar al metge i demanar per un medicament per aprimar-se. Primer de tot, estan davant una alerta important? Ens hem de preocupar? Hi ha medicaments que realment ens poden fer mal?
Bueno, primer de tot, no estem en una alerta que sigui nova, no? Vull dir, des de fa pues, més d'una dècada, tot el que són productes que estimulen, no?, el que és la pèrdua de pes, que prometen, no?, aquests efectes com miraculosos de pèrdua de pes, de sensació de sacietat o de primatge, són productes que estan molt ben rebuts per la societat, no? I el problema principal és que qui indica aquests productes? Que molts d'aquests productes no són medicaments, sinó que són productes que es distribueixen, ja siguin gimnasos, ja sigui en qualsevol tipus de botiga, per dir-ho d'una manera, o s'adquireixen a través d'internet, no? Aquest és el gran problema, que ningú regula aquesta adquisició. El filtre o l'accés a dia d'avui és universal, no? Es compren a través d'Amazon o a través de plataformes d'adquisició de qualsevol tipus de producte que siguin, i això és el que fa que no hi hagi absolutament cap tipus de control. Nosaltres aplaudim, i per sort tenim una agència com l'Agència Espanyola del Medicament que té aquesta capacitat de revisar aquest tipus de productes, retirar del mercat i, per què no dir-ho, també sancionar, no? Que és una miqueta el que nosaltres esperem, que no només es retiri ni s'avisi a la població, sinó que s'iniciïn expedients sancionadors per les empreses o els particulars que estan distribuint aquest tipus de productes, que al final són un perill per la població i per la societat.
Carles, què és la sibutramina? Per què serveix?
La sibutramina és un anorexigen. I això què és el que vol dir? Que talla, no?, que inhibeix aquesta sensació de fam, no? Hi ha diferents tipus de fàrmacs. Hi ha els fàrmacs que són més saciants, els fàrmacs que tallen aquesta sensació de fam, o aquests nous fàrmacs que han sortit, que s'han fet tan famosos, els injectables, sí, no?, que molta gent està prenent o s'està aplicant, que són fàrmacs que el que estimulen és aquesta sensació de sacietat, de no tenir fam, amb la qual és automàtic. En aquest cas, hi ha una pèrdua de pes que moltes vegades és molt quantiosa i aquí és on entra el perill, no? Perquè, per exemple, es va retirar la sibutramina per als greus riscos a nivell cardiovascular, no? Pèrdues de pes que siguin de 10, 15, 20 quilos ràpides són perilloses per la salut. Per això nosaltres des del col·legi sempre fem una crida a la població que no caiguin en les xarxes d'aquestes persones que els hi promouen aquest tipus de productes miraculosos i que vagin en el seu metge de capçalera, en el seu endocrinòleg, en el metge de confiança que tinguin per tal que facin un chequeo i que els recomanin la millor forma de perdre pes o de lo que sigui. A vegades la forma de perdre pes és més lenta de lo que la gent desitja o està disposta.
Fa més de 15 anys que la sibutramina aquesta, no, estava suspesa per la Unió Europea. Com és possible que encara aparegui en productes que es poden comprar?
Bueno, pues perquè tenim la regulació que tenim, tenim les agències que tenim que poden regular, però després hi ha tota una sèrie de mercat alternatiu, no, que la gent pot adquirir, com deia, avui en dia poden adquirir medicaments que venen d'altres països, no? I hi ha gent que s'està lucrant i moltíssim d'aquest tipus de productes. I per què no dir-ho? Pues també imagino que hi ha empreses o hi ha persones que el que fan és eliminar de l'etiquetatge aquest producte, tot i que aquest producte hi sigui. D'aquí la importància de donar valor a la feina que fan aquestes agències, que és una feina que el que busca és protegir-nos, no? Garantitzar que el que un es pren realment és el que diu el producte que té. Perquè al final un pensa en que això dolent no pot ser, que l'únic que me pot provocar és una pèrdua de pes, i si sobre uns quilets, pues, això millora la meva salut. El que passa és que, torno a dir, davant de qualsevol alteració, davant de qualsevol producte que ingerim i posem al nostre cos, hem de tenir en compte que hem de tenir una garantia de seguretat, no només d'eficàcia, de que el producte és eficaç, sinó que és segur. I en aquí l'Agència Espanyola de Medicament i les diferents agències donen aquesta garantia a la població perquè la població pugui estar tranquil·la quan estigui sota el tractament. I en aquí hi ha una figura que és essencial. I en aquest cas és el metge, és el farmacèutic, són aquestes professions, aquests titulats, que l'únic que busquen és el benestar del pacient.
De fet, gràcies a aquests metges que mos posau, mos donau una mica de seny. Parlàvem d'injectables. Jo som molt dolent pels noms, per sort, mentre es parlava ho he pogut cercar. Ozempic, no? Ozempic s'ha posat molt de moda, aquest sí, injectable per aprimar-se, i conec gent molt propera a jo, no és el meu cas, però conec gent que ha anat, aprofitant que té un seguro privat, per proposar aquest medicament, perquè se volen llevar uns quilos, potser no estem parlant de 5, parlant de 10, però tampoc són 50, i el primer que se recomana és això, no? Que tot sigui més lent perquè pot haver efectes secundaris. Aquesta, molta gent escolta i o l'ha pres o coneix aquest producte que s'està posant de moda. Això me preocupa molt, dir que s'està posant de moda. Ja és una cosa que no hauria de ser una moda, no? Per què tenen aquests efectes secundaris i per què quan deixes de prenar-los, i si és així, pot ser que tinguis un efecte rebot, que sempre n'hem parlat, però més gran de l'esperat. Com funcionen aquests productes realment?
Realment aquests productes són, primer de tot, són medicaments, amb la qual això ens ha de donar una garantia de seguretat d'aquest tipus de fàrmacs. No estem parlant de que siguin... No podem posar de la mateixa balança, no? Un Ozempic, un Mounjaro, o qualsevol injectable, qualsevol dels medicaments que tenen una finalitat de pèrdua de pes, no els podem posar dins del mateix sac que aquests productes que la gent adquireix a través d'internet o a través de segons quines persones o segons quins personatges que el que busquen és lucrar-se. Primer de tot, per adquirir aquest tipus de fàrmacs hi ha d'haver-hi una prescripció d'un metge, no? Amb la qual el que hem de pensar és que, o el que hem d'assumir és que darrere de cada prescripció hi ha un metge que prescriu i controla la pauta d'aquest tipus de fàrmac. I això ens ha de donar aquesta tranquil·litat. És veritat que la gent moltes vegades el que fa és me'n vaig a l'endocrinòleg, me'n vaig en el metge, ja sigui privat o ja sigui d'on sigui, i me posen a l'injectable i ja està. I aquest és el gran error. Vull dir, perquè no es tracta de ja està. No és una injecció que sigui miraculosa. Hi ha d'haver-hi una feina darrere, no? I una feina que segueixi un endocrinòleg o un metge, i en aquest cas també un nutricionista, perquè aquest tipus de medicaments han d'anar acompanyats amb una sèrie de canvi d'hàbits de vida, ja sigui alimentaris, ja sigui d'exercici, i això requereix un esforç. I aquí és una miqueta el gran error de molta gent que està prenent aquest tipus de fàrmacs, que creu que el fàrmac per si sol ho canviarà tot. I és veritat que un pot observar canvis de 5, 10, 15 quilos. Però si no està acompanyat d'un canvi d'hàbits d'alimentació i un canvi en l'hàbit d'exercici, quan s'interrompi aquest tipus de fàrmac, tornarà a guanyar aquests quilos. Per això és important que l'injectable és important, però també tota la feina que s'ha de fer, ja dic, amb nutricionista, inclús amb qualcú que mos gestioni o que mos segueixi l'exercici que feim. Això, la probabilitat de que tinguem més èxit en quant a aquesta pèrdua de pes serà molt més alta.
I de aprofitant que IB3 és servei públic, estem en el mes de setembre, i què se fa per setembre? I d'apuntar-vos a un gimnàs. Apuntar-vos i anar-hi. Aprofitau que ara és el moment. O sigui, nosaltres no direm nom de gimnasos, però és un bon moment, no? Tant per gener com per setembre són com inici d'any, no? Per diferents projectes, i també heu de poder anar... Heu d'invertir en fer esport i canviar una mica tot allò que feis més enllà dels productes que consumiu. I una darrera qüestió. Per tornar al principi, damunt la sibutramina o què productes que ens poden afectar en el tema de cardiovascular. Aquest producte, quan parlem d'arrítmies, cardiopaties o accidents vasculars greus, això ho pot tenir una persona sana o només li pot passar a una persona que tingui una patologia anterior? És a dir, aquests productes ens poden afectar o només si tenim un problema anterior que ja estigui que puguen saber, o potser encara no ha hagut un metge que ens ho hagi explicat. No sé si m'he explicat bé.
Sí, sens dubte. Sens dubte que si un ja té antecedents, no?, de risc, ja sigui perquè, pues, bueno, perquè estigui diagnosticat d'una hipertensió, perquè tingui problemes de colesterol o perquè hagi tingut en algun moment algun tipus d'arrítmia, aquest tipus de productes estarien absolutament... Estan contraindicats per tothom, però un s'arrisca i s'exposa a un risc molt més gran. Però val a dir que això pot afectar a qualsevol persona. No hi ha ninguna persona que sigui immune, en aquest sentit, als riscos de la sibutramina. I l'exemple més clar és que si hi hagués gent que fos immune, no s'hauria pres una decisió tan dràstica i tan contundent a nivell de tota Europa de retirar el fàrmac. Amb la qual cosa, no hem de pensar que hi ha gent que és immune, hi ha gent que no li pot afectar la sibutramina a nivell cardiovascular, sinó que totes les persones. I això és una ruleta russa, no? Un, com més s'exposa, més li pot passar, però a vegades amb una única exposició i amb una quantitat concreta, pues, pot tenir aquest accident a nivell cardiovascular i després això en arrepentir-se en la resta de la vida.
Idò, Carles, moltes gràcies, president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Un luxe tenir-lo en bon diumenge i que tinguis una bona jornada. Espero que de dia lliure, no de feina.
Sí, moltíssimes gràcies, un plaer, i que tingueu molt bon diumenge.
Gràcies, Carles. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break. Hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits. Molt bé, ara volem parlar de la plataforma Flipau amb Pere Grau, i aquesta plataforma cada setmana se dedica a millorar temes de civisme, temes d'infraestructura a Palma, que ens pot afectar a tots d'una manera o l'altra. Volem parlar ràpidament, tenim 3-4 minutets per parlar amb Genoveva Martín Blanc, que és representant d'aquesta plataforma, Flipau amb Pere Grau, perquè resulta que a diferents barris i a Palma asseguren que hi ha un 40% que estan fora de servei. Aquest Bici Palma, el que seria l'enclatge, ¿vale? L'enclatge que és on ficau la bicicleta. I com que no funcionen, idò, això fa que vos heu de desplaçar a diferents llocs per poder deixar la bicicleta, i clar, és una demanda, en aquest cas, d'un barri, a Pere Grau, que és un dels més poblats de Palma. Geno, molt bon dia, com estàs?
Hola. Muy bien, gracias.
A ver, ¿qué está pasando?
Vamos a ver. Primero, un pequeño detalle.
Sí.
Nosotros hemos repasado las estaciones que hay en Pere Grau, ¿eh? No sabemos si el resto de Palma tiene el 40%. Se supone, ¿eh? Porque, en fin. Pero bueno, lo que sí que podemos nosotros afirmar, porque lo hemos trabajado, que las estaciones de Pere Grau sí que tienen un 40% que está fuera de servicio.
Sí, quan parlant del 40%, parlant del barri, del barri Pere Grau, que és un dels més poblats de Palma, en aquest sentit. No,
és el més poblat, sí, tenemos 32.000 habitantes.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en la estación Aragón-Nureduna, te doy un ejemplo, que tiene 21 anclajes, pues 9 no funcionan. En Beret, Pons y Fàbregas, 7 de 24. En Fausto, Morey y Pere Grau, 8 de 15. O sea, sí, vamos a dejarnos de tontería y de broma. Porque es un servicio que se utiliza muchísimo. Hay mucha gente que lo utiliza para ir a trabajar, entre otras cosas, o para desplazarse para cualquier otro motivo. En un barrio que está sumamente saturado de coches, hombre, pues la bicicleta viene extraordinariamente bien para descongestionar un poco el tráfico. Por eso, ¿cómo nos llegan a nosotros todas estas quejas? Pues no sé si sabréis que nosotros tenemos un WhatsApp que se llama Antena Pere Grau, y la gente del barrio nos manda fotos y nos manda comentarios. Porque de esta manera muchos de ellos no saben cómo denunciar ante Corts o la autonomía, y nosotros directamente mandamos todo esto a donde corresponde.
¿Cuál es el número? ¿Cuál es este número para que la gente pueda, si quiere poner alguna queja o un poco para que vosotros podáis defender, ¿no?, a este colectivo de gente que se queja por algún motivo? ¿Cuál es el número?
Pues escúchame, me has cogido fuera de...
No pasa nada, no es que tienes 2 minutos y lo encuentras bien, y si no, no pasa nada. Pero bueno, vale, que hay un número que lo pueden encontrar. ¿Vale?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y es claro, tú ten en cuenta que nosotros este WhatsApp lo pusimos en marcha hace un año y hemos tenido más de 2.000 incidencias, lo que es bastante.
Què supone para un ciudadano de Palma que no puguin aparcar la seva bicicleta i que no tinguin disponible aquest enclatge, no?, per deixar les bicicletes? Clar, això suposa que t'has de desplaçar més enfora i, al millor, has de fer voltera. En el final, Palma ha millorat molt en transport públic en aquest sentit, sobretot per les bicicletes. Cada vegada està millor, i Palma era una ciutat que, Geno, no sé si t'acordes, hace 20 años, cuando era impensable pensar que pudieran poner carriles bici por Palma. Es verdad que se pusieron en un principio como de una manera un poco así forzado, y luego se tuvo que adaptar el resto de la ciudad a ese carril bici, ¿no? Pero ahora está bastante bien adaptado, por lo tanto, lo que tú comentabas, que hay mucha gente que se mueve en bici.
Claro, sobre todo gente joven, y además de gente joven, por ejemplo, nosotros somos un barrio multicultural, donde mucha gente pues no tiene un poder adquisitivo para poder mantener un coche, y la bicicleta le resulta sumamente fácil y barato, ¿vale? Entonces, nosotros es que lo que le hemos dicho a Cort, si ahora se ha anunciado que se va a ampliar Bicipalma por toda la ciudad, por favor, eso es magnífico. Ahora bien, reparar lo que está roto, porque si no, no hacemos nada. Porque tú ya me contarás si llegas tú a una estación en Peregarau y no puedes aparcar la bicicleta. A ver lo que haces.
Ya. ¿Mm? Has de atravesar, claro, y tenés de nada.
Claro,
molt
esto las personas con mucho civismo, pero puede ser que algún día se encuentren bicicleta por ahí.
Ya, que,
ay, no lo sé, ¿eh?
Que esto es una altra.
Es una... Claro, és una possibilitat.
Que això ja depèn de cada una. Si vas en bicicleta no la deixeu tirada, però bé, pot ser que també hi hagi qualque cas d'una persona que va en bicicleta perquè no agafes bus aquell dia, però té dificultats i se cansa. No ho sé, no ho sé. La qüestió és que això és un tema que s'hauria d'anar arreglant. Perquè no sé quant de serveis de bicis teniu controlats per a Garau, ho saps?
Pues creo que nosotros, te digo, todas las estaciones, en principio las más demandadas son las tres que te he dicho, que están en sitio absolutamente estratégico.
Sí.
Aragón Mureduna es estratégico, Benet Pons y Fàbregas también porque da servicio para abajo, Fausto Morell y Peregarao es lo mismo, son arterias principales. Entonces... en fin, tú ten en cuenta que, por ejemplo, la de Fausto Morell y Peregarao está muy cerca del mercado de Peregarao. Y escúchame, hay gente que viene al mercado en bicicleta. Yo lo he visto.
¿Vos han comunicat quan podria estar arreglat això?
No, de momento no sabemos nada. No, lo que pasa es que si no tenemos respuesta en los próximos días, pues volveremos a insistir. Eso sí, no nos cansamos.
Molt bé. I d'aquesta plataforma de Felipau en Pere Garau, és vera, estan molt actius, tenen un número de WhatsApp. D'on podríem encontrar este número de WhatsApp, si no mos en recordem ara del número?
Pues buscar Antena Pere Garau.
Antena Pere Garau. Això per Instagram?
Está en Facebook, me parece.
Facebook. Bueno.
Bueno, hay una web, ¿eh? De todas maneras, ahora te pasaré el número.
Cercao, Google, posao, Flipao en Pere Garau, y allá trobareu información.
Antena. ¿Vale? Antena, Flipao en Pere Garau, y lo tenéis.
Antena,
de todas maneras,
Flipau,
te lo pasaré yo ahora.
D'acord.
Vale?
Idò, Genó, moltes gràcies per aquests 5 minuts, que sempre mos agrada també arreglar una mica més el món i a Palma, i aquest barri que és el més gros de Palma, més habitants al Manco, que tenen aquestes dificultats, que arreglin el bici Palma, i així tot anirà millor. Genó, moltes gràcies.
Gràcies. Adéu.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és informació.
La Balanguera misteriosa
com una aranya
subtil. La Balanguera
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell-de-mallorca.es.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
I ho feien de la mà de Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Soia. Jo no sé si vosaltres vos agrada el peixet. Jo m'agrada molt, jo m'agrada molt. Som més de... Mira, avui he de dinar de carn. Ara xar de peix i resulta que he de dinar de carn. Però ahir vaig veure una foto d'un company meu, un amic que va sortir en barca i pescava raons. Ara és l'època dels raons. Però d'aquí a poquet també serà l'època de la llampuga. Quico, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt content i moltes ganes de ja menjar llampugues.
Escolta, perquè jo raons, a veure que m'agraden, però jo el que me dóna vidilla és la llampuga. És com més, té més alternatives, no?
Sí, és més versàtil. La veritat, la llampuga dona moltes opcions, dona per fer moltes receptes i no necessita gaire cuinar. Necessita que un cuiner se sàpiga aturar temps.
Idò, mira, nosaltres hem trobat un cuiner així, d'aquest perfil, que tu. Com penses que podríem fer una recepta que la gent també la pugui fer a casa seva i segur que tu tens diferents opcions?
Mira, pues, la veritat que n'hi ha moltes opcions, home. Més que centrar-me en una, te diré ràpidament què faríem. Perquè, mira, si en puguem, entendrem totes més. És que entendrem per avorrir. Però, clar, si m'ho anem sempre a una receta tradicional, que seria la més emblemàtica, la i en puguem preves, clar, i menjant cada setmana i en puguem preves, mos avorrirem. Sí. I per això, clar, hem de donar diferents idees. Mira, jo, si me permets, una opció que m'agrada molt és també crua, tipus sashimi, peix cru, tallat, sí, filetejat, trempat amb un poquet de llimona, un pot de sal, un poquet de taronges, si té de taronja, unes gotetes de salsa de soja, un poquet de covent, des que tingueu que a vosaltres que us agradi. I això, per acompanyar una ensalada, per acompanyar qualsevol cosa. És boníssim, m'entens?
Això és com un ceviche de llampuga.
Sí, és que, mira, si ho tenim a quadradets i posam trempó i aquest tipus de linyo, com hem mencionat, ja tenim aquí el que seria un ceviche a la mallorquina, m'entens? Tipus sashimi, com ja hem parlat. És que hi ha moltes opcions. Ara, una que jo m'agrada, la meva preferida, és una coca amb verdura, recepta tradicional de tota tota sa vida, amb les verdures, però la llampuga, el que farem és fer filets ben nets, fora espines, vale, d'acord, que caiguin dos llomets, traurem, depèn del tamany de la llampuga, trosset de dos tres dits, i el que farem, una pell ben calenta, és només torrar-la per la part de la pell. Res, li mostrant la pell, li mostrant la pell 10-30 segons. Mm-hmm. I després aquesta coca, quan ja està, que pràcticament està dins el forn, la traiem un moment, posem aquesta llampuga que està tot rodeta per la pell, per la part de pell per damunt, damunt la coca, i 2 o 3 minutets en el forn. Depèn de la potència del forn. I això s'acaba de cuinar, queda en el seu punt, la llampuga. La coca cruixent, és que és una passada.
Jo m'he donat compte que mos fas molta publicitat de la coca amb verdura, la deus fer boníssima, i sempre tens aquesta alternativa, no? Un producte de primera...
Coca amb verdura de la... Sí. Sí, no, perdona, és que la coca amb verdura ha de ser el nostre aliment principal. Perquè jo estic cansat d'anar a cases i tothom menjar pizza o no sé què, tot tipus de pastes així, saps, gratinats, però mos hem oblidat de la coca amb verdura. Infinita.
T'han de fer un entre tu i jo, aquesta entrevista que, per cert, avui a les 11 tenim un entre tu i jo molt especial, també. Ja veureu amb aquí, però espereu a les 11 sabrà en qui la feim. Idò, te l'han de fer tu perquè venguis un dia a l'estudi. Te farem una entrevista llargueta i ja aquí som. Si és dia anterior has fet una coca amb verdura i dius ara me n'ha sobrat un bocí, vull que en Juan Milatasti i en Luis Menéndez i en Miquel Àngel Ariza i vens aquí a l'estudi, mos faràs feliç a tots. Un diumenge que no tinc res a fer, ara aprofites l'estiu, però a partir d'octubre, si vols.
Ho tindrem en compte. Ara
ja t'he parat amb un compromís. Escolta, i sortint de sa coca amb verdura, què més podem fer? Tenim encara 4 minutets.
Sí, fregida, o sigui, lo típic és... jo sempre aconsello que traguin els filets en el peixater, que li diguen, perquè és un peix econòmic, digue, pues li dones una propina al peixater perquè te tragui filets i te llevi quatre espines, i amb aquests filets, pues, arrebossat, o fas arrebossat amb tombet, fas el tombet i poses la llampuga, el trosset de llampuga damunt quan te presenta arrebossat, queda molt bo, és una cosa bona de menjar, el tombet mos agrada a tots. Hem parlat de la receta popular de llampuga amb preves, que seria torrada, jo m'agrada torrada, es preves, vermell pelat, mira, perquè m'entenguis, serien tres elaboracions. La llampuga, per una banda, es preves que estirien rostits, teats, a tires. I després, per una altra banda, sofregeixes uns alls, una fulla de llorer, i tires aquest preves, i si vols, un poc de domàtiga fregida, perquè tingui un poc més de suquet, aquesta salsa, i que preves els hi poses per damunt de la llampuga. Saps? És una recepta que se pot posar al dia sense llevar-li memòria de la recepta, ben que dir, se pot modernitzar amb un pot de vinagre. Jo m'encanta aquesta recepta, donar-li un toque creatiu actual, m'entens? Que no sigui tan diferent. També te diria, s'escabetxo de verdures, s'escabetxo de tota sa vida, sa llampuga amb farinada fregida, com han dit, i per una altra banda, un escabetxo de ceba, pastanaga, altres verdures segons sa temporada. Els escabetxos, jo els faig vi blanc, poso a reduir, després hi poso vinagre, saps? I poso vinagre, i per una altra part, jo ja he sofregit oli, amb oli d'oliva he sofregit ais, llorer, saps? I després de tot això, quan t'ha baixat un pot de temperatura perquè no exploti, ho t'ho enjuntar tot. I hi posa herbes aromàtiques, moltes herbes aromàtiques, i les verdures precuinades d'una altra banda. Jo normalment els faig a vapor. Molt a vapor bé. I que quedin al dente, que deim. Saps? I mira, també te diré una altra cosa. A diumenge tothom paella menja, ja ho sabem.
Sí.
I fer un arròs sec, així, de tipus paella. I si hi empuga, posa-la.
Ah, sí, perfecte.
Sistema coco amb verdura, com he dit abans.
Sí, per damunt.
Sí, perquè no... En les espines poden fer brau i que doni gust i tot això. Això ja estem d'acord. Però no mos ha de cuinar massa, la llampuga.
No, a lo darrer, de lo darrer, quan ja queda molt, molt, molt poquet de brou i fins i tot deien que l'acaba de fer en el forn i per damunt i que s'acabi de fer, no?, en el darrer moment.
Sí. I una picadeta d'all i jover, bastant d'all i jover per damunt, també. Bueno, això dona vida, saps? Wow. I no necessita molta verdura. No, i si me deixes temps, ara m'ha vengut en el cap una que vàrem fer a la fira...
I jo t'ho vull dir una, jo tardaré res 20 segons molt ràpid. Mira, uns canelons, uns canelons de llampuga, com els sabeu? Se poden fer?
Sí, però mem. La llampuga jo toca, s'ha de disfrutar, s'ha de veure el peix. Saps què t'ho vull dir?
Sí. No sé què menjam, I tot llampuga.
Correcte. Ja. Per això hi ha altres peixos.
Clar.
La meva opinió, a tot és possible en ser llampuga.
M'agrada aquesta recomanació. Molt bé.
Si estic tan cansat de menjar llampuga, pues mira, fer-la quan te doni la gana. Saps, si en tens tanta. Però jo què sé, s'ha de veure aquest peixet. Perquè aquest peixet m'ha durat un mes... m'agrada que la pesca acaba de dir quasi desembre, dura molt, però, claro, amb un mes, mes i mig ja mos hem cansat. Però no m'ha fet receta. No
I doncs, mira, tens 30 segons per aquesta darrera que m'ho volies comentar.
Farcida en sobrassada i sàlvia. Aquesta receta me l'ha ensenyat a fer un cuiner que la van fer la primera edició, vaig participar a la primera edició, de a Cala Ratjada. Feia feina jo per Cala Mesquida i a la fira de la llampuga a Cala Ratjada, primera edició, van fer llampuga rebossada, però de dins, fora espines, una feinada de xinesos i de dins en sobrassada i fuetes de sàlvia.
Que bo.
Això, la sobrassada, és una empremta que no tapa el plat. Va ser una passada, la veritat.
Idò, el que és una passada és tenir-te cada diumenge i jo disfruto molt d'escoltar les teves receptes, la teva passió per la cuina. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i res, a menjar llampuga, que ara vendrà la fira de la llampuga a Cap de Pere, també.
Mira, la llampuga anuncia el final d'estiu i s'arriba a tardor, així que anem a disfrutar les fires.
Gràcies, tornem als 11 aquí, a l'Entretú.
Gràcies.
Jo.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El govern d'Espanya ha assumit el control directe